Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
A partir del proper curs, a les Balears es podran formar cada any 174 professionals de la medicina, el doble que ara. Això sí, serà mitjançant l'oferta privada. La nova Universitat de Mallorca oferirà 50 places i el Centre Universitari Beat Lluís Belda n'ha programat 55. El Servei de Salut considera que és una molt bona notícia perquè aquesta major oferta farà que les illes no siguin tan dependents dels professionals d'altres comunitats que cada vegada són més reticents a venir a fer feina a Balears per l'elevat cost de la vida i la gran dificultat de trobar un sostre, un preu assequible. El fet que les universitats privades guanyin presència, però, ha reobert el debat de la qualitat educativa. Un altre condicionant és el preu. Així com la carrera pot sortir per 1.250 euros anuals a la UIB, a l'Universitat de les Illes Balears, a la privada, un curs, per exemple, d'odontologia, en costa 15.000 a l'any. Titulars. El Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre 150 persones l'any passat. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. La Conselleria d'Educació iniciarà demà unes jornades formatives dirigides a l'alumnat per aprendre a prevenir, detectar i gestionar l'assetjament a les aules.
Avui és el dia de més activitat als aeroports de les illes de tot el pont, amb 1.289 vols programats.
Avui s'iniciarà l'operació Retorn per tancar un pont que ha acabat de reactivar gairebé tota l'oferta complementària de les illes que espera romandre oberta, com a mínim, fins ben entrat octubre.
Adjudicades les obres d'ampliació de la depuradora d'Esmercadal per 7 milions d'euros.
Fa anys que l'actual depuradora està obsoleta i requeria una actuació.
I en internacional, els activistes retinguts per Israel, un d'ells espanyol, compareixeran avui al tribunal d'Ashkelon, que decidirà si prorroga o no la detenció.
Mentrestant, Donald Trump ha assegurat que retirarà molt més de 5.000 soldats d'Alemanya, una mesura de pressió per la baixa inversió en defensa que fa Europa, a criteri de la Casa Blanca, i per la falta de suport a la guerra de l'Orient Mitjà.
I tornant a les illes, a les 9:30 sortirà de la plaça de l'Ajuntament d'Alcúdia la flama del Correllengua Germanat d'enguany.
Ho farà per completar la segona jornada de recorregut mallorquí que finalitzarà a Palma, previsiblement a les 7.
Avui sí que podria ploure i baixen també les temperatures. Dani Capó, què tal? Bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de cel tapat a totes les illes i també amb pluges, unes plogudes que es poden produir preferentment al llarg del dematí i migdia i que, atenció, poden ser localment intenses, venir acompanyades de tempesta i també d'una mica de terra roja. Les temperatures avui seran més baixes i el vent bufarà entre fluix i moderat, ho farà entre xaloc i llevant.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts. Ivan López, fas el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho destacàvem a la portada. El curs que ve, les places privades de medicina gairebé duplicaran les públiques. Ara mateix, un màxim de 69 estudiants poden cursar aquests estudis a l'UIB, una realitat que canviarà, però, a partir de setembre. La Universitat de Mallorca, la privada creada recentment, n'ha anunciat unes 50 places i el Centre Universitari Beat Lluís Belda n'ha programat altres 55, un total de 105 matrícules que superaran amb escreix les de la Universitat de les Illes Balears. Una carrera que fa 10 anys no es podia estudiar a les illes i, a partir de setembre, permetrà formar cada any 170 professionals de la medicina.
Hi ha prou demanda. De fet, les preinscripcions han arribat al màxim a un dels nous graus privats de medicina. Rosa Viciedo és la rectora de la Universitat Seu de Sant Pablo.
Ha generado mucho interés. De hecho, en el caso de medicina, que tenemos una prueba de acceso específica, ya hemos realizado los dos exámenes que teníamos previstos y en estos momentos tenemos las plazas ya cubiertas.
El Servei de Salut ho celebra perquè podrà captar més joves professionals de la medicina, com explica la subdirectora de Relacions Laborals de l'IB Salut, Verónica Segura.
Hasta ahora siempre toda la actividad la tenemos que dirigir hacia afuera, porque solo aquí hasta la fecha solo teníamos a la UIB, con lo cual para nosotros entendemos que es una muy buena oportunidad, porque serán estudiantes que los tendremos más cerca, lo cual nos facilitará poder hacer campañas dirigidas específicamente a los nuevos estudiantes.
De moment, a la llista de convenis de la nova Universitat de Mallorca només figuren entitats privades. És Diego González, president de la Universitat de Mallorca, i de nou, Rosa Viciedo, rectora de la Seu Sant Pablo.
Des de l'Hospital Sant Joan de Déu, Creu Roja, Quirón, Hospital de Llevant, mucho balear.
Que existan universidades privadas no quita interés a las universidades públicas, al contrario, nosotros creo que nuestra propuesta es complementaria. Si es sana competencia es buena, ¿no? Porque de alguna forma te impulsa a trabajar para ofrecer más calidad, para ser más excelente.
Fonts de la UIB afirmen que els estudis públics de medicina mantindran dos fets distintius, la qualitat de la recerca i la qualitat docent.
El cost de la matrícula també serà una diferència. A la privada, odontologia, per exemple, costa 15.000 euros per curs. És 12 vegades més que el preu a la UIB, que ronda els 1.250 euros anuals.
Mentrestant, d'aquí a uns dies s'incorporen a la seva plaça els primers metges interns residents d'urgències i emergències. Això després que sortís publicat en el BOE a principis d'abril el programa formatiu d'aquesta nova especialitat. Seran tres MIRs, un anirà a Son Espases, un altre a Son Llàtzer i el tercer a l'Hospital Comarcal de Manacor.
El govern assegura que el curs que ve les places s'incrementaran fins a 12, totes a Mallorca. El programa de formació durarà 4 anys i l'executiu assegura que cada plaça costa 180.000 euros. Marina Trullol és la tutora MIR d'Urgències i Emergències a Son Espases.
No necessitem una persona que tingui tots els coneixements del món, però ser una persona que tingui ganes de fer feina i sabre treballar amb equip. És molt important. Som un equip. Lo xulo d'Urgències és que som un equip de gent que fem feina a la vegada.
Amb ells aprendran competències com són oferir suport vital avançat, ventilació mecànica, reanimació cardiorrespiratòria o també valorar de manera ràpida els signes d'alarma. I a partir del segon any, els metges residents d'urgències també passaran pels AMUS 061 per adquirir les competències pròpies de les urgències extrahospitalàries.
Per als metges que avui dia exerceixen aquestes funcions, l'administració ha previst un accés extraordinari a la titulació, procés que va iniciar-se el 2024 i just ara acaba. Ho expliquen Marina Trullol, tutora MIR, i Verònica Segura, subdirectora de Relacions Laborals a l'IB Salut.
Se convalida el títol en funció dels anys que duguis de metge fent feina a urgències.
Hemos ayudado a 230 profesionales para que puedan acceder a esta nueva especialidad por este procedimiento extraordinario. Luego hay otros calculamos que unos 50 profesionales que también podrán beneficiarse de este proceso extraordinario vía una pequeña prueba práctica que tiene que organizar el Ministerio, pero todavía no está realizada.
En paral·lel, el govern va aprovar el 2023 la categoria de metge d'emergències i ha integrat un total de 114 professionals.
Canviant de tema, però seguim amb l'àmbit sanitari. La maternitat és una etapa vital que en alguns casos, més dels que puguem pensar, es viu en neguit i solitud. Els canvis físics que pateix la mare, la reestructuració en el nucli familiar i els reptes de la cura d'un infant poden desencadenar trastorns de salut mental com ara depressió, ansietat i dèficit d'atenció. I les xifres són aclaparadores. Una de cada 5 embarassades experimenta algun tipus de malestar de caràcter psíquic durant l'embaràs i el primer any després del part, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS. Les mares reclamen més recursos a l'IB Salut per atendre les seves necessitats. És un reportatge de Laura Benrell.
La pressió social entorn de la maternitat s'ha incrementat d'ençà de les xarxes socials. Les imatges idíl·liques de dones cuidant dels fills, la casa, anant a fer feina i tot, amb un somriure constant, s'han implantat com el model a seguir. Una idealització que representa un repte constant per a moltes mares que es veuen desbordades. Melanie Perpinyà és psicòloga i directora del Centre Clínicament d'Artà.
Passen coses que són molt dures i també està molt bé poder dir és que avui no en puc més i sap que és que no he de poder en tot, perquè al final és veritat que a nivell social s'incentiva molt que la dona, que la mare ha de poder en tot. ha de poder en sa criança, ha de poder en sa vida familiar, ha de poder en sa seva parella, ha de poder, a més, de seguida que pugui reincorporar-se a sa feina, ha de poder en sa feina, ha de poder en sa seva vida social.
Verbalitzar els moments incòmodes, de pressió excessiva, d'emocions que superen la capacitat de gestió és essencial. També trobar l'espai idoni i segur on sentir-se acompanyada. Amb aquest objectiu s'ha creat l'àrea maternal de Clínicament, que compta amb 7 psicòlegs i 2 psiquiatres. Gran part de les consultes que tenen són de lactància i per l'acompanyament de la parella.
Ai, és una situació on hi ha moltes expectatives, n'han sentit xerrar molt. En teoria ha de ser una cosa meravellosa i pareix que ha de sortir tota sola i naturalment. Moltes vegades no és així, moltes vegades requereix de feina darrere perquè bebè i mare se puguin adaptar. I també, si la teva parella està complint les expectatives que tu esperaves, si està present de la manera en què tu necessites que estigui present, perquè al final és tota la família, no?, que se reajusta i s'arriba molt fàcilment a frustracions, a un sentiment de soledat que pot arribar a ser bastant profunda.
En el cas de la lactància, els darrers anys s'han creat unitats especialitzades tant en hospitals com en atenció primària. L'experiència és positiva per a moltes mares com Francesca Masillo.
Cómo lo estaba llevando, más allá de lo físico, del dolor, estuvieron muy pendientes de cómo yo realmente me encontraba. Ya al cabo de unos meses me volvió a contactar la matrona para ofrecerme un curso de hipopresivo y un círculo de mujeres que ella estaba montando. Me pareció una idea y una oportunidad estupenda para compartir mis dudas con otras mamás y también para tener su soporte.
En canvi, l'Hospital de Son Espases és l'únic centre públic de les Balears que disposa ara mateix d'una professional a temps complet especialitzada en psicologia clínica perinatal. Això suposa que el temps d'espera per a una cita s'allarga, a vegades en excés. Així li va passar a Susana de Honorato, presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears. Un part complicat li va provocar problemes al sòl pèlvic i d'això va derivar en problemes també emocionals.
Va tenir una incontinència tremenda, bueno, immensa. Me varen dir que la unitat de fisioteràpia de sòl pèlvic tenia una llista d'espera d'un any i mig o dos. És que no m'esclarava perquè la situació meva no era l'adequada per poder gaudir de la meva filla, poder sortir a passejar-la. Em vaig sentir molt perduda, molt desemparada pels metges. Jo em vaig posar en contacte amb una fisio especialitzada de sòl pèlvic.
Els grups de trobades s'han convertit en tribu, una expressió que comporta un vincle entre les participants que comparteixen experiències i es recolzen entre elles. Ben igual que fa l'Associació de Mares Fadrines per elecció pròpia, que acaba d'inaugurar delegació a les Balears. Pilar Peces és la vicepresidenta i sòcia fundadora.
Que cada vez somos más conscientes, cada vez lo sufrimos más, nuestra sòcia lo sufre más. Y hacemos, bueno, pues talleres para ayudar a compartir. Hemos hecho hace poco un taller de prevención del suicidio. Hemos tenido, desgraciadamente, varios casos. Pues intentamos cuidarnos entre nosotras, porque como lo institucional no llega, pues intentamos crear ese vínculo de tribu y ayudarnos unas a las otras.
Les famílies monoparentals acusen encara més la situació en fer-se càrrec en solitari de l'infant. L'opció de criar en solitari ha augmentat un 50% des de 2020 a Espanya. Implica que la xarxa de suport és més necessària que mai.
Gràcies, Laura. I el Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre 150 persones l'any passat als centres de les Balears. D'aquestes, 52 eren infants víctimes, mentre que la resta eren persones del seu entorn.
El juny passat es va iniciar el nou contracte, amb una inversió que supera els 230.000 euros per al període 2025-2027, que millora les condicions i dona cobertura a les quatre illes, segons ha informat el govern. De fet, s'hauria aconseguit deixar la llista d'espera a zero i totes les consultes al programa de tractament psicològic de l'alumnat són ateses sense demora, amb assessorament i suport psicològic a la víctima i al seu entorn. Mercè Cimas és psicòloga especialitzada en adolescència.
Antes era más en secundària o en sexto de primaria, ¿no? Y ahora está bajando mucho la edad a cuarto, tercero de primaria y baja la edad en la cual se realiza el acoso. Más en grupo también, ¿no? Porque al final el acoso, si es un conflicto entre menores, no es acoso, ¿no? Sino pues 5 o 6 niños o niñas contra un niño, ¿no? Más violento el tipo de acoso. a etapas más tempranas.
La directora general de Salut Mental, Carme Bosch, reconeix que els menors són un col·lectiu prioritari, tant per la seva vulnerabilitat com per l'oportunitat d'eliminar un malestar que es pot agreujar en el futur.
Com més aviat intervenim i més aviat ho puguem solucionar, ja no avançarà cap a un problema més crònic, no? Per tant, és una línia de població allà on hem de posar el focus sí o sí, per tal d'evitar que segons quin tema de problemàtiques doncs, vagin a més i en un moment donat es puguin complicar fins a arribar a poder ser un trastorn.
Precisament, els centres educatius de les Balears formaran els alumnes promotors de la convivència en resolució de conflictes. La Conselleria d'Educació informa que demà iniciaran unes jornades per promoure la convivència i el benestar en els espais educatius.
En la tasca de psicòlegs, orientadors i professorat en la gestió de conflictes, s'afegeix també l'alumnat, que actua des d'una perspectiva preventiva i de mediació en els conflictes. Ho explica Toni Vic, director del servei ConviveXit.
A través de tallers vivencials i dinàmics, se treballaran aspectes fonamentals com la gestió de les emocions, la confiança i el treball en equip. L'objectiu és dotar-los d'eines pràctiques perquè puguin intervenir des d'una mirada preventiva, fent mediació entre iguals i impulsant iniciatives positives de dins de la comunitat educativa. Aquesta aposta és especialment rellevant perquè situa l'alumnat com a part de la solució.
En els darrers anys ha augmentat el nombre de protocols activats, mentre que el percentatge de casos confirmats ha disminuït.
El Consell de Mallorca torna a convocar les ONGs que presten servei social a dones en situació de prostitució al repartiment de 130.000 euros en ajuts perquè ho facin també fora de Palma. Creu Roja, Casal Petit i Metges del Món són les entitats que formen part de la taula de coordinació amb els cossos de seguretat, la Fiscalia i la Federació d'Entitats Locals.
Els OBES han de servir per reforçar els projectes que duen a terme les entitats en prevenció, acompanyament i suport psicològic i social de les dones en situació de prostitució. També per l'accés a formació i feina que els permeti sortir-ne.
D'acord amb Metges del Món, elles són d'origen estranger, sense permís de residència ni cap altre document públic que li permeti, per exemple, l'accés al servei de salut i que, a més, moltes vegades ha arribat a les Illes Enganada.
L'entitat va atendre només en els primers 6 mesos de 2025 un total de 250 dones a municipis mallorquins de la part forana.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 17 minuts. Avui diumenge és el dia de més activitat als aeroports de les Illes de tot el pont. Segons les dades d'AENA, hi ha previstos 1.289 vols.
Com sempre, la majoria, 902, passaran per Sant Joan de Mallorca. Avui s'iniciarà l'operació retorn per tancar un pont que ha acabat de reactivar gairebé tota l'oferta complementària de les Illes que espera romandre oberta com a mínim fins ben entrat octubre.
A Formentera, la gran majoria dels restauradors ja han obert portes i han notat l'increment dels visitants. Helena Trinidad.
El turisme del mes de maig ha estat impulsat pel pont del Dia del Treballador, ho explica Pep Mayans, president de la PIMEF.
I si hi ha més gent que un cap de setmana normal, la gent pot ser agafat aquests tres dies, el que passa que no ha acompanyat el temps.
Gairebé el 90% de la planta de restauració està oberta des del passat 1 de maig, com el bar cafeteria que regenta Alexandro Pelacani.
Primos ayer, justamente ayer, primer de mayo, però hasta, te digo, a mitad de mayo, finales de mes, de mayo, no habrá muchísima gente, eso es normal.
Ja per començar a preparar, pues, per ser mitja marató i la temporada, no? Per tant, sí que s'ha notat, podria haver estat millor, podria haver vingut més gent, però també ara mateix està tot en marxa, per tant, la gent se reparteix més.
Els treballadors de temporada també impulsen l'economia local, segons explica altre treballador del sector, Emilio Jesús.
Però s'ha mesclat un poquito con lo que es el turismo que viene a pasar unos días de tranquilidad aquí a Formentera y a disfrutar de la isla, a la gente trabajadora también.
A final del mes de maig, tots els serveis turístics ja estaran en marxa.
I la parada de taxis de l'aeroport d'Eivissa no tindrà controlador aquest estiu. Aquesta persona era qui ajudava a ordenar la fila de viatgers, organitzava la càrrega per ordre i evitava conflictes en els moments de més demanda. La desaparició d'aquesta figura preocupa el sector i, diuen, afavorirà la tasca del transport il·legal. Ens ho conta Ana Fernández.
Taxistes cridant als clients que, desorientats, no saben quin taxi han d'agafar. Aquesta és la imatge que es repeteix constantment a la parada de taxis de l'aeroport d'Eivissa i a causa de la manca d'un informador. Una figura que els darrers anys ha costejat la Federació del Taxi i que enguany deixarà de fer, entre altres motius, diuen, per rebaixar el sou que paguen els socis de la Federació. Sentim Antoni Roig, president de la Federació.
La decisió que ha pres la Federació no ha estat volent perjudicar ni volent provocar res, és a dir, ve fonamentada per un altre motiu. Veurem a veure si els taxistes no se'n fan càrrec quan és algo que no ens correspon, si hi ha algun tipus d'anomalia o de problema, serà qüestió a resoldre per part de qui li corresponga. Per part dels taxistes, no.
Els taxistes asseguren que seria Aena l'entitat que se n'hauria de fer càrrec, igual que ho fan a altres aeroports del país. A més, han lamentat que aquesta mesura contribuirà a facilitar la feina als taxis il·legals.
Aena se desentiende y quieren que lo paguemos los taxistas. En todos los aeropuertos de España lo paga Aena.
Los fiados trabajan más.
Aena insisteix que l'aeroport ja disposa d'un servei de gestió de coes, però que es troba en procés de licitació i que una vegada adjudicat es començarà amb el servei. De la seva banda, l'Ajuntament de Sant Josep ja ha manifestat que tampoc no tenen previst prendre cap mesura al respecte.
I acabaria en la línia d'allargar la temporada turística. S'ha decidit ampliar en 2 mesos addicionals, fins a 6, el servei d'atenció al turista estranger a les dependències de la Guàrdia Civil del municipi de Calvià. Així serà de maig fins a l'octubre.
A Magaluf s'ofereix el servei d'interpretació en anglès i alemany tota la setmana i a Peguera de dilluns a divendres per atendre visitants víctimes de qualque tipus de delicte. Juan Antonio Mengual és l'esbalda de Calvià.
És un servei que els turistes aprecien molt perquè de qualque manera no s'han de desplaçar per fer... si han de fer qualque tipus de denunci. També he de destacar que ara tenim menys denúncies que no hi havia abans, perquè també a nivell de criminalitat a la zona, sobretot de Magaluf, ha baixat moltíssim.
En la campanya de 2025 es van atendre gairebé 1.500 consultes en un servei que vol reforçar la imatge del municipi com una destinació segura.
Per cert, la Palma International Boat Show ha tancat les portes de la seva edició número 42. Els organitzadors i els professionals del sector fan un balanç molt positiu d'un esdeveniment clau pel sector nàutic de les illes.
L'any 2024, l'anomenada economia blava va generar 1.100 milions d'euros, aproximadament el 3% del PIB autonòmic. La fira és un espai on les més de 1.000 empreses del sector poden vendre els seus productes i fer xarxa. Xema Sanz és el director de la Palma International Boat Show.
Es una herramienta que nutre a un sector estratégico que está ofreciendo posibilidades de trabajo muy cualificado y muy bien remunerado y también pues son unas líneas de formación profesional que están siendo muy dinámicas y que poco a poco están creando un tejido económico estratégico con mucho potencial y mucho futuro.
Tot i que a les Balears pràcticament no hi ha drassanes, som un referent en manteniment i reparació de vaixells.
El sector nàutic, ens diuen, és fort i resilient, malgrat que Jaume Baquer, president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes Balears, també ha valorat els riscs potencials que enfronta el segment, com ara que embarcacions de tot el món vulguin passar per les illes per fer el manteniment.
Aquesta situació ha provocat una saturació i una falta de capacitat per poder absorbir tota la demanda de projectes que hi ha pendents. Això ha provocat, juntament amb la falta d'espais, l'increment de preus, que aquest destí s'hagi anat allà a l'est peninsular, al sud de França o inclús d'Itàlia.
Més enllà d'això, la fira també és una oportunitat per veure innovacions en el sector, com el motor elèctric per vaixells, dissenyat i assemblat a Mallorca, que ha presentat Lucas Novak, de Phoenix One.
Al final, la moda está viniendo hasta allá y la gente se hace consciente de que con barcos eléctricos también tenemos sus beneficios, no solo el confort, sino eficiencia y sostenibilidad.
Això sí, els vaixells en venta no estan a l'abast de tots els assistents.
Cotellet ja. No, aquí no ens podem permetre un barco d'aquests, la veritat.
Desgraciadament no està dins el nostre... el que poden un altre arribar.
Al llarg dels 4 dies de fira han passat per tot el recinte més de 30.000 persones.
8 i 23 minuts, als informatius del cap de setmana d'IV3 Ràdio hem parlat amb el pare de l'activista mallorquí Àngel Benítez, que va ser detingut per Israel dijous, quan va interceptar la flotilla internacional solidària amb Gaza. Àngel va ser arrestat juntament amb els dos espanyols d'origen palestí que es troben hores d'ara encara retinguts per les autoritats israelianes.
Cisco Benítez, el pare d'Àngel, explica que el seu fill es troba actualment a Creta, a Grècia, amb l'objectiu de reincorporar-se a la flotilla que es troba a Turquia. Cisco parla recordant el que li ha contat el seu fill per telèfon.
Diu, papa, diu, és que m'han de m'estar, és que jo ara han de començar a arreglar barcos, a arreglar coses, i sigui el que sigui, si els puc ajudar, diu, me quedo aquí un parell de dies. Diu, no us preocupeu que estic bé. Si me trob bé i me'n puc anar amb ells, m'aniré.
El pare d'Àngel Benítez explica que parlaven amb ell quan va ser detingut i denuncia el tracte que va rebre dels soldats d'Israel que li van fer mal a una espatlla.
Sa mare i jo estaven xerrant amb ell, i això que surt i diu, papà, papà, espera, espera, que nos enlluen amb focos i veig unes barques que venen ràpides cap a nosaltres. Papà, papà, que són militars, te deix. Com que jo no l'entenia, me començaven a pegar cots i puntades de peu, me doblegaven el braç cap endarrere, que és aquí on me van fer mal, i així me van tenir, no sé, 3 o 4 hores, li ficaren mà per davant, mà per davant, mà per darrere, anaven com a locos, com a drogats. Si tu deies alguna cosa, com que no ho entenia i no contestaves o cridaves, més te pegaven.
Sí. Cisco Benítez reivindica que el seu fill Àngel ha participat de la flotilla en representació de l'ONG Inca Mallorca Solidària, de la qual ell i la seva mare són membres.
El conflicte d'expedició de l'activista mallorquí a la flotilla, el també espanyol i d'origen palestí Saif Abukeche, que es troba bé de salut, encara que en estat de xoc, i ha iniciat, de fet, una vaga de fam, ha explicat la seva dona a l'agència EFE després de rebre informació actualitzada sobre el seu estat del consolat espanyol a Tel Aviv, que han tingut un primer contacte amb ell.
Segons les darreres informacions, els advocats han denunciat maltractaments i interrogatoris il·legals, tant a ell com al brasiler Tiago Ávila, també detingut en idèntiques circumstàncies per Israel.
Tots dos estan acusats de presumptes vincles amb Hamas, uns fets que ells neguen. Avui compareixeran davant d'un tribunal d'Ashkelon que decidirà sobre la pròrroga de la seva detenció que ahir centenars de persones varen denunciar una manifestació a Barcelona.
D'altra banda, el conjunt d'entitats que formen les marxes de Mallorca per Palestina demanen a la presidenta del govern, Margalida Provenç, i al delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, que reivindiquin des de la seva posició i contactes la garantia de la integritat dels 6 activistes balears de la flotilla interceptada, en part, per les forces militars israelianes.
A tot això, Donald Trump ha assegurat que retirarà molts més de 5.000 soldats d'Alemanya, la xifra que originalment havia donat. L'OTAN afirma que treballa amb els Estats Units per entendre el perquè de la decisió.
Una portaveu de l'Aliança Atlàntica subratlla que el canvi de criteri de Trump posa de manifest la necessitat que Europa inverteixi més en defensa i assumeixi més responsabilitat en la seguretat col·lectiva. El govern alemany considera que els europeus han d'incrementar el seu paper en la seguretat pròpia. Quan se li ha demanat per aquesta qüestió, la vicesecretària segona, Yolanda Díaz, ha reclamat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que planti cara a les amenaces de Trump. No som, diu, vassalls de Trump.
Y lo que clamo es para que la comunidad internacional, empezando por la señora von der Leyen, se pongan delante y que Europa ejerza el peso institucional de legalidad internacional. Nosotros no somos vasallos de Trump como país.
Les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran continuen estancades per les diferències quant al programa nuclear iranià. Els perses defensen la legalitat d'aquest programa d'enriquiment d'urani sota supervisió, diuen, internacional.
En un missatge a les seves xarxes socials, la representació iraniana davant les Nacions Unides ha defensat precisament la legalitat del seu programa d'enriquiment d'urani, sempre que es faci sota supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Afirmen que aquest era el cas del seu país. Els iranians també acusen els Estats Units d'haver incomplit durant dècades les seves obligacions en matèria de desarmament i de no proliferació nuclear. Abans d'aquesta piulada de l'Iran, Donald Trump havia afirmat que en acabar amb ells començarà en Cuba.
Cuba, which we will be taking over almost immediately.
Ben aviat prendrem el control de Cuba, ha dit Trump, i hores després d'aquestes declaracions, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha fet una crida a la comunitat internacional per tal que valori si permetria una possible agressió estatunidenca a la illa. Una operació que, segons el president cubà, respondria als interessos d'una minoria adinerada i amb influència, amb ànsies de revenja i dominació.
I un darrer apunt abans d'arribar a les 8:30, en clau nacional. continua la investigació policial per mirar d'esclarir per què un home va apunyalar de mort ahir una dona en un carrer de la localitat d'Esplugues de Llobregat, a Barcelona.
Després de la guinevetada mortal, l'home va fugir i va atacar a dues altres persones per acabar sent finalment detingut. De moment, els Mossos descarten que hagi estat un crim motivat per una relació entre agressor i víctima.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. A partir del proper curs, a les Balears es podran formar cada any 174 professionals de la medicina, el doble cara, serà mitjançant les universitats privades.
El Servei de Salut considera que és una molt bona notícia perquè aquesta major oferta farà que les illes no siguin tan dependents dels professionals d'altres comunitats.
El Servei d'Atenció Psicològica per Assetjament Escolar va atendre 150 persones l'any passat.
La Conselleria d'Educació iniciarà demà unes jornades formatives dirigides a l'alumnat per aprendre, prevenir, detectar i gestionar l'assetjament a les aules.
Avui és el dia de més activitat als aeroports de les illes de tot el pont amb 1.289 vols programats.
Avui s'iniciarà l'operació Retorn per tancar un pont que ha acabat de reactivar gairebé tota l'oferta complementària de les illes que espera romandre obert, com a mínim, fins ben entrat octubre.
Adjudicades les obres d'ampliació de la depuradora d'Esmercadal per 7 milions d'euros.
Fa anys que l'actual depuradora està obsoleta i requeria una actuació.
En internacional, els activistes retinguts per Israel, un d'ells espanyol, compareixeran avui al Tribunal d'Ashkelon, que decidirà si prorroga o no la detenció.
Mentrestant, Donald Trump ha assegurat que retirarà molts més de 5.000 soldats d'Alemanya, una mesura de pressió per la baixa inversió en defensa que fa Europa, a criteri de la Casa Blanca, i per la falta de suport a la guerra de l'Orient Mitjà.
I tornant a les illes, a les 9 i mitja sortirà de la plaça de l'Ajuntament d'Alcúdia la flama del Correllengua Germanat d'enguany.
Ho farà per completar la segona jornada de recorregut mallorquí, que finalitzarà a Palma, previsiblement a les 7.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem també ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita. Començam amb l'última hora que d'un portada que el vicepresident del Consell, Pedro Bestart, hauria fet ús privat de cotxes oficials. També es pot veure una petita imatge del líder de vots a la institució insular defensant-se de les acusacions. L'imatge principal, però, és pel Correllengua, el seu pas per Manacor.
El Correllengua també és protagonista a la portada del Diari de Mallorca, tot i que en menys mesura. A la imatge principal es pot veure un home llançant una baldufa davant dels espectadors, amb el titular Circaire Multitudinari, en referència al Festival de Circ Contemporani d'Alcúdia, que per cert finalitza avui. El titular de la portada és per Àngel Benítez. Diu així: un activista mallorquí de la flotilla Gaza ferit en ser apallissat durant la seva captura. Detalla el relat del seu pare, segons el qual Benítez va ser despullat en un vaixell presó israelià i colpejat amb potades i culatades.
A les Pitiuses, tant el Diari d'Ibiza com el Periódico d'Ibiza coincideixen amb la presó sense fiança del sospitós de la ganivetada mortal al platja d'en Bossa. En el Diari d'Ibiza, a més, acompanyant la imatge principal de la portada, on es pot veure la sortida de la comandància de la Guàrdia Civil amb el cotxe que hi duia el detingut a presó.
Converteix protagonisme en l'altre titular de la seva portada, que diu així: la limitació de vehicles va aflorar. 3.712 vehicles de la flota de Rentacar, en referència a les empreses que de lloguer que estan empadronant massivament els seus vehicles per evitar les restriccions. El periòdic d'Ibiza, a més de la guinyovetada, destaca la jornada de neteja organitzada per la Vuelta a Ibiza Mountain Bike, que ahir va recollir 1.500 quilos de fems a Sant Antoni. Es poden veure una trentena de voluntaris en camisetes grogues posant davant l'abadia de Sant Antoni.
I acabant amb el repàs de les portades de les illes, Menorca Diario titula en gran que la presó de l'illa du 15 anys només amb un terç de reclusos. Té capacitat per 210 persones i la mitjana és de 62 interns, comenta el subtitular.
Pel que fa a la seva imatge de portada, com no podia ser d'una altra manera, el protagonisme és per la Trail Menorca Camí de Cavalls. Amb el titular èpic Pablo Ibáñez, després de formar la Camí de Cavalls una altra vegada i amb rècord, es pot veure l'atleta celebrant efusivament la seva arribada a meta.
A les portades nacionals trobam temes molt diversos, començant per El País, que cedeix el protagonisme a la regularització de migrants amb un titular que és un fragment d'una entrevista que han fet a un d'ells. Diu: tenir papers ens salva la vida. L'imatge de portada, però, correspon al festival que celebra el rotatiu amb motiu del seu 50 aniversari, amb desenes de persones observant panells amb imatges periodístiques.
A La Vanguardia, protagonisme de la plana internacional, el principal titular destaca que Trump castiga Berlín en la retirada de tropes, en referència a l'anunci fet per el líder nord-americà de treure 5.000 soldats de les bases americanes a Alemanya. La imatge de portada és una fotografia aèria de la Sagrada Família, amb el titular l'església més alta del món es prepara per enjornar el món. Anticip d'un reportatge a fons que han fet en el seu dominical.
Per últim, el diari ABC du dues entrevistes a la seva portada. Una d'elles, sense imatge, destaca amb lletres més grosses, és Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal, que diu: volem que la Basílica del Valle de los Caídos segueixi sent basílica i tingui una entrada independent.
L'altra entrevista és el candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, el qual es pot veure posant en el mig de la imatge que ocupa més de mitja portada. El titular diu: hi ha dues opcions, l'estabilitat que ha governat Andalusia o el bloc d'oposició que intenta derribar-la.
Hem arribat així a les 8:35 minuts. Tot d'una arribaran els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBETA Ràdio. El Real Mallorca, amb el tion de Montilivi a la butxaca, continua pendent del que faci la resta d'equips que lluiten per sortir de les places de descens. Ahir, sense cap dubte, va ser una jornada redona pels interessos del conjunt mallorquinista. Cal recordar, per una banda, que el Llevant va caure al Madrigal davant Villarreal per 5-1. Per altra, el València va perdre 0-2 davant un Atleti de Madrid ple de suplents. Jo afegiria que ple de jugadors de l'equip filial. I el Deportiu Alavés va caure 2-4 en el derbi autonòmic davant l'Atlètic Club de Bilbao quan bona part del partit estava per davant en el marcador. Tres partits, tres derrotes, tres resultats positius pels interessos del Mallorca, tres tècnics que es veuen amb l'aigua al coll. Luis Ramiro per part del Llevant. Carlos Corberán pel que fa al València i Quique Chance Flores, tècnic de l'Alavés. Tots tres han donat 5 cèntims, que és el que sentirem ara del que ha succeït ahir.
Porque al final perdiste 3 puntos, no es más que 3 puntos. Es verdad que duele, porque mismo después del 3-1 tienes dos ocasiones para el 3-2, y ellos una vez más un ataque rápido y te hacen el gol de 4-1 y ahí termina el partido.
Un mal partido, se explica desde eso. El Valencia no hemos conseguido hacer el partido que queremos hacer. El Atlético Madrid sí que ha conseguido hacer que quería hacer.
Esto, falta de contundencia, me parece que es el denominador común. Yo creo que hay ciertas cosas que no se negocian nunca, pero en la situación en la que estamos, defendiendo la categoría, pues entiendo que esa falta de contundencia se hace bastante difícil de digerir.
Per avui té especial interès el Celta de Vigo, els que juga a les dues, mentre que demà tanca la jornada un transcendental Sevilla-Real Societat. Ni cal dir que de derrotes de l'Elx i del Sevilla seria la cirereta perfecta. El pastit que ha estat una jornada de moment idílica pels interessos del Mallorca. Dit això, de Michelis té motius per estar preocupat de cara al partit que jugaran d'aquí 7 dies a Somos davant un Villarreal que anirà a Mallorca pràcticament amb tots els seus efectius disponibles. A més, l'argentí vol veure com evolucionen Manu Morlanes, Pablo Torre o Cambula, tocats físicament. El que no hi serà el 100% és Pablo Maffeo, que divendres va veure la cinquena groga. Recordem marcadors de la jornada d'ahir dissabte. Ho hem dit abans, pel tornar a resumir. Villarreal 5, Llevant 1, València 0, Atlètic de Madrid 2, Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4, Osasuna 1, Futbol Club Barcelona 2. Per avui, a més del Celta de Vigo, els a les dues, tenim a les 4 i 4 el Getafe, Rayo Vallecano, a les 6 i mitja, Betis, Oviedo, i a les 9, Espanyol, Real Madrid. Això pel que fa a la primera divisió. A la primera federació, l'Udivisa rep avui a un Atlético Sanluqueño pràcticament descendit. Els de Miguel Álvarez tenen una gran oportunitat de fermar la salvació per la via rápida. Miguel Álvarez.
Es un partido importante para el club, para todos, para, además jugando en casa, para darnos cierta tranquilidad para lo que queda. Por todos nosotros, por nuestra afición, porque seguramente sea el penúltimo partido que dejamos en casa, que damos buenas sensaciones y creo que hay que ir con todo y no centrarse en lo que ya pasó.
El partit jugarà a Camises quan falti un quart per les 6 i serà oferit en directe a IBETA Ràdio a partir, alerta, de les 5 i mitja. Darrere jornada, grup tercer de la segona federació amb la Societat Esportiva Eivissa, que juga aquest migdia de forma literal la categoria.
necessita guanyar el Poblense en derbi que serà oferit en directe per IBETRES Televisió i esperar els marcadors de l'Olot, també del Castelló B i del Barbastro per al Manco juga el play-out de permanència. Sentim el tècnic del conjunt eivissenc, Raül Cassany, a la prèvia del partit.
Centrar-nos en el nostre partit. No podem fer més enllà, no depenem de nosaltres, però sí depenem de guanyar el nostre partit contra el Poblense, que no serà fàcil. Evidentment farà canvis, perquè és normal que ni té jugadors sancionats, jugadors que tenen que descansar, jugadors que potser tinguin una petita molèstia o que hagin jugat molt, i jugadors que no han jugat tant i que es donen el premi. Però això no farà que el ritme competitiu del Poblense vinga de passeig. Crec que teníem de sobra per salvar la categoria. Entonces, tifo tu, perquè se pot escapar la categoria i és difícil pujar de categoria. Tot pot passar en el futbol. N'hi ha que tindre esperança i n'hi ha que confiar, però tot passa per guanyar.
La resta de partits en representació balear, Andatx, Atleti, Lleida, Porreres, El Collà, també juguen avui a les 12, però sense res en joc pel que fa a la representació balear. Jugat ahir, Espanyol B 0, Atleti, Balears 1. 3-4 del mateix, res en joc en la ciutat esportiva d'Ani Jarque. I a la tercera federació, penúltima jornada, grup 11 de la categoria, amb el Mallorca B, que aquest migdia es pot proclamar campió de la competició i en plaça de retorn a segona federació. Els de Gustavo Sivino reben la visita al Mercadal de Lluís Vidal en partit que jugarà a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Del que pugui fer el filial vermell, estarà molt pendent del Manacor. Li val que el segon equip mallorquinista no guanyi el seu partit i ells, lògicament, sumar els 3 punts al camp del Platja de Calvià. D'aquesta forma, quedaria una darrera jornada de Pinyol Vermell amb tot un partidàs en la capellera. Manacor, Mallorca, bé, amb el títol i l'ascens en joc. De la jornada d'ahir, la penúltima, recordem, del grup 11, només va avançar un partit, Collerense 2, Portmany 1. I avui dimonja, a partir de les 10:30, futbol i solidaritat aniran just de la mà amb motiu de la celebració del 30 aniversari de la creació de la secció femenina del Club Esportiu El Gaida. La Fundació Local L'Estrella de la Marta també estirà present. Lluitar contra el càncer infantil i donar suport a les famílies afectades són els motius que mouen aquesta entitat sense ànim de lucre. Mari Polo, mare de Marta Mori, que va partir dissortadament només 8 anys el passat mes d'agost, es parla de que et cerca amb aquesta jornada.
M'ha sigut que dona a conèixer una feina que queda molta feina per fer, que és investigació, esperant que vengui molta gent i que sigui un dia això, que hem dit, un dia molt guapo.
I precisament les portes són les fonts principals d'aportació i solidaritat que s'ofereixen per donar suport a aquesta iniciativa.
Sí, és veritat que a nivell d'esport s'ha volcat tothom moltíssim en nosaltres, esport, ajuntaments, escoles, i gràcies a totes aquestes activitats esportives, ja sigui de futbol, de ciclisme, de córrer, d'automobilisme, és a dir, ja estan tocant tots els voleibol, tots moltíssims esports, i tothom s'està volcant en nosaltres.
I pel que fa al món de la cistella, penúltima jornada, primera federació en la permanència, jo per Fibu i Mallorca i Palmer Bàsquet. I això sí, una millor posició també en disputa pel que fa al playoff d'accés per l'Èstia Menorca. Tot de jugo avui. Recordem els partits. A les 5:30, Estudiantes Palmer Bàsquet. Els de Juan i Díaz davant d'un partit a priori de classe local. Però tot pot succeir al Movistar Arena.
Confiando en el trabajo que se está haciendo, el trabajo es bueno, y seguir en esa línea, ¿no?, de dar pasos adelante y de ser valientes. Pero intentamos no mirar ni que nos llegue, ¿no?, ese ruido, entre comillas, que a veces llega, ¿no?, de si pasa esto, si pasa lo otro. Toda nuestra energía, todo nuestro foco está en el partido de Estudiantes, que para nosotros es una final.
I a les 6, dos partits més, Fibu i Mallorca, Leima, Coruña. Els gallecs poden certificar avui l'accés a la Lliga CB a Somos. Pablo García.
El equipo está enfocado en lo que puede controlar, el equipo está entrenando muy bien, ha sido una semana larga de entrenamiento al jugar en domingo, y yo creo que todo el mundo está con muchas ganas y mucha ilusión de acabar fuerte esta semana de temporada.
I també l'Estia, Sant Sebastián Guipúzcoa, Estia Menorca. Javi Zamora és l'entrenador de l'Estia.
Para nosotros es un partido para afrontarlo como una final, porque además quedan dos y sumar una victoria pues no nos acerca o nos puede ayudar a subir puestos en la clasificación de cara a ese playoff.
I pel que fa a les eliminatòries d'accés a Primera Federació, vuitens de final. I el Clar Sant Antoni, que ha fet els deures per la via ràpida. Clar Sant Antoni, 93, Càteres, 61. L'equip de Josep Maria Barracol, classificat per quart de final. Sentim el tècnic català.
Hem fet un partit sèrio, 40 minuts, hem guanyat els 4 quarts, que això és una cosa que demanem tot l'any, que no és fàcil de fer. Crec que hem arribat preparats, que hem arribat concentrats, que tothom ha portat. És molt important per bueno, allargar això mínim 2 setmanes més. L'objectiu de tenir 2 setmanes... Aquestes setmanes donar el màxim i ara què passa? Això és l'únic que hem de fer aquestes 2 setmanes que ens queden. Avui gaudir-ho i a partir del dilluns zero relaxació i ja començar a preparar-nos per el que ens toca, que no ho sabrem fins demà a la nit.
I ja per anar a tancar el bloc d'esports, 5 cèntims de vòlei i ciclisme. Per una banda, superlliga masculina, el comenta amb l'Emma Nacoc, que ahir va dir adeu a Terres Canàries a la seva participació a la competició de la Superliga després de caure en el segon partit de semifinals per 3-6-0 davant el gran favorit de cara al títol final com és el Guaguas Canari. Recordem que l'anada ja havia perdut Coneta al poliesportiu Miguel Ángel Nadal per un 7-3. I en ciclisme, avui arranca la Vuelta a Espanya. Serà la 7a participació per la mallorquina Mavi García. I tal vegada la darrera per l'esportista portolana. Una edició dura, més que mai, i que exigirà el millor de cada ciclista, especialment a la darrera etapa, a la Pulla de l'Angliru. La sentim.
Jo tot el que depèn de jo crec que aquest any ho he fet, he cuidat tots els detalls, i bueno, jo espero poder estar lluitant per les primeres places, però ja ho veurem.
Ho deixem. Tornem a les 12, això sí, amb un carrusel apassionat de Segona Federació, a veure si la Societat Esportiva Eivissa aconsegueix la permanència o no. Aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granela a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero o medio a 11,75 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 17,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Vuit i 51 minuts, seguim amb l'informatiu matí. Amb més notícies, les obres per a l'ampliació de la depuradora d'Es Mercadal ja s'han adjudicat per un import superior als 7 milions d'euros. Fa anys que l'actual depuradora està obsoleta i requeria ja una actuació.
Aquest projecte permetrà depurar més quantitat d'aigües residuals i millorar la qualitat del tractament que reben, que passarà del sistema de llacunatge a l'anomenada aeració perllongada.
L'agricultura ecològica de les Illes Balears continua avançant cap a pràctiques més sostenibles amb la consolidació de la campanya de Biofilm impulsada per APAM amb el suport de la Fundació Mallorca Preservation. Des de la seva posada en marxa, el 2019, ja s'han desplegat 1.025 quilòmetres de biofilm, evitant així l'ús d'uns 9.000 quilos de plàstic.
Unes dades que consoliden aquesta iniciativa com una de les més rellevants en la reducció dels residus plàstics al sector agrari i que reflecteixen una tendència creixent cap a l'ús de materials biodegradables. Així explica en què consisteix el biofilm Pedro Osuna, pagès ecològic de Paema.
És un element orgànic que generalment està format per, jo què sé, fècula de patata, fibres de canya, polímers orgànics, bàsicament. I ve a substituir el plàstic que s'empleen a l'agricultura per fer acolxats. Els acolxats és el que poran perquè no mos creixin herbes adventícies, per mantenir la temperatura, per mantenir la humitat. Ve a substituir el plàstic convencional.
Enguany, en la setena campanya consecutiva, s'han distribuït 131 quilòmetres de biofilm subvencionat aplicats a 17 explotacions agràries. Una xifra que confirma la continuïtat i el creixement del projecte, així com l'interès del sector per alternatives més sostenibles.
Tot i que el biofilm té un cost més elevat que el plàstic convencional, des d'APAEM asseguren que els beneficis ambientals compensen aquesta diferència.
Aquest sobrecost que pagam el compensa de dues maneres. Una, des del punt de vista de sostenibilitat i punt de vista ètic. Som pagesos i hem de fer agricultura sostenible. I el segon és que, a nivell pràctic, si tu ets pagès i després has de retirar el plàstic que seria en convencional, és complicat, perquè moltes vegades queden restes, s'espanya quan te'l rebasses i generen microplàstic dins la teva terra. El biofilm no tens aquest problema. Tu no l'has de retirar. Tu ho tritures i allò queda a terra i se'l mengen les plantes.
La compra conjunta, coordinada per l'entitat, compta amb el suport de la Fundació Mallorca Preservation, que assumeix part del sobrecost i facilita així l'accés d'aquest material a les explotacions agràries.
I ho hem avançat als esports. Ara continuem, però, amb una vessant més social, perquè el Club Esportiu Algaida celebra avui, a partir de les 10 del matí, el 30 aniversari de la creació de la seva secció femenina. Diversos partits amb equips convidats seran els protagonistes de la jornada, però també serà central la campanya de recollida de fons de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, una entitat que Mari Polo va fundar per lluitar contra el càncer infantil després que la seva filla Marta morís el passat mes d'agost, víctima d'un càncer cerebral.
Jugadora d'aquell primer equip del Club Esportiu Algaida, Pol aprofitarà l'espai per donar a conèixer l'entitat, que va començar el seu camí ara fa tan sols uns pocs mesos. Això sí, destaca la bona rebuda que ha tingut del món de l'esport, que col·labora per recaptar fons sempre que hi ha una possibilitat.
En declaracions esportres, Pol ha remarcat que tota aportació és benvinguda per desenvolupar el projecte que tenen en marxa.
Ara mateix nosaltres, el primer projecte que tenim és en l'Hospital de Niño Jesús, que és allà on varen tractar a Marta, a Madrid, i allà a nivell d'investigació fan una feina brutal. El que, clar, queda molt per fer, i varen reunir amb ells i varen acordar que finançarien projectes o parts de projectes concrets, que després la gent sabria el que s'ha finançat en els dobles que ha aportat a l'associació.
I és que amb l'inici del projecte, Polo s'ha pogut apropar a moltes famílies que els ha tocat viure de prop el càncer infantil, una xacra que vol combatre amb la força que encara li dona la seva filla Marta.
Jo ho dic, la Marta no serà famosa com us hauria agradat, però mos ocuparem que sigui famosa, encara que sigui d'una altra manera, i que l'associació pugui arribar molt en fora.
Tothom es pot fer soci o fer una aportació puntual a la pàgina web lestrelladenamarta.com.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia divendres.
I a les 9:30 sortirà de la plaça de l'Ajuntament d'Alcúdia la flama del Correllengua Germanat d'enguany. Ho farà per completar la segona jornada de recorregut mallorquí del foc, que simbolitza la unitat dels pobles catalanoparlants entorn de la unitat de la llengua, amb el pas per Sa Pobla, Buja, Inca, Lloseta, Binissalem, Consell, Santa Maria, Marratxí i fins a Palma. A la capital hi entrarà pel carrer Aragó per arribar a la plaça d'Espanya a les 7, on s'haurà escalfat l'ambient amb el ball popular de Música Nostra.
Així es conclourà el periple illenc del Correllengua, que paral·lelament amb altres punts de la geografia catalanoparlant va recórrer primer Formentera, Eivissa i Menorca abans de fer el pas cap a Mallorca, on aquest dissabte ha estat el torn dels municipis del Llevat. Des de Capdepera fins a Felanitx, la flama ha anat sumant relleus i lectures de manifest.
Mateu Català ha duit la torxa a Vilafranca, on hem recollit igualment el testimoni de Bàrbara Nicolau, que és la delegada d'un dels organitzadors l'Obra Cultural Balear.
Sempre ha estat un orgull, sempre hem participat des de quan érem petits fins ara, i ara el duré fins a Espagos, que és la frontera entre Porreres i Vilafranca. O
sigui, un moment de retrocés de la llengua, poder, amb caràcter festiu, celebrar aquesta llengua pròpia del territori és una joia, i sobretot perquè tothom, sigui qui sigui, fins i tot castellano parlant, s'afegeixen i volen participar del Correllengua perquè l'aprenen, no? Perquè duen interès. I és aquest ambient que necessitam.
Aquesta primera jornada del Correllengua Germanat pel Llevant de Mallorca tenia l'al·licient del fi de festa anunciat al Parc de la Torre de Felanits amb els valencians del grup La Gossa Sorda, com a reclam amb motiu de la gira del seu retorn als escenaris. Josep Nadal n'és el cantant.
Era importantíssim vindre a Mallorca en aquests concerts de tornada després de 10 anys que m'ho van deixar i des del principi pues, vam mirar de vindre a tocar a l'illa. L'important per nosaltres era que quedarem marcats pues, el País Valencià, Catalunya i les Illes. I bé, i des del principi parlant amb la gent de Joves de Mallorca per la Llengua i amb la gent del Correllengua, per a nosaltres queda molt bé, molt, molt emmarcat la nostra tornada aquí a l'illa.
Els organitzadors del Correllengua estimen que enguany s'haurà superat el número de participants d'altres anys.
Encara tenim temps per un punt més. Els Llombards, a Santanyí, acull avui un any més la seva festa d'estondre, un esdeveniment que mostra als més petits aquest art tradicional per tal que el seu llegat continuï viu, malgrat els canvis que el temps ha duit, com es realitza aquest ofici. Miquel Cabrés, el batle pedani dels Llombards.
Una ovella per tornar-la, depèn d'estornador, però uns 20 minutets, mitja hora d'aventura. I clar, i amb les màquines, pues, en tenen tots a una aventura en 2 minuts, dues persones, si tenen traça i pràctica. És tot un art.
La jornada finalitzarà amb un dinar de germanor al poble.